Aquest butlletí, més notícies del punt de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Flors en el desert. Vine, que arreglarem el món. En David Oliver.
Molt bon dia, com estàu? També vos saluda en Lluís Forteses de la producció executiva d'aquest programa i també en Toni Cardell, que fa possible el programa des de les vies de so. I nosaltres el que feim ara és iniciar una emissió que mos durà fins a les 11 des de matí i en la qual, ja ho veureu, farem un seguit de viatges. D'aquí no gaire, serà aproximadament a partir de les 9:40, anirem cap al Marroc. Allà el que farem serà parlar d'un projecte que ve desenvolupant ensenyants solidaris des de ja fa un temps. Mos situam a Chefchaouen, mos situam en aquesta localitat, en aquest poble del Marroc, perquè hem de parlar d'un projecte d'apoderament de les dones que s'està duent a terme en aquesta vila des de l'any 2017. Parlarem d'això i també de com se poden fer les coses així com estan les coses en dies de Covid. Per això mos acompanyarà en i Juan Rodríguez Recio, portaveu de l'ONG, per explicar-nos com s'està aconseguint que aquest projecte continuï en marxa en les actuals circumstàncies. I més coses a partir de les 10 serà quan contactem amb Alessandra Boy. Ella és psicòloga i està fent un estudi molt interessant per el que és la confederació d'entitats que fan feina per persones amb discapacitat arreu en el conjunt de l'Estat. Estan fent un estudi per veure quina és la situació d'aquestes dones, per si hi ha problemàtiques associades a la seva condició de persones en qualque tipus de discapacitat. Llavors mirarem, mos explicaran, Alessandra, a quin col·lectiu s'adrecen de forma específica i què és allò que va sortint a partir d'aquest estudi que se basa en tot un seguit d'enquestes, de posades en contacte amb aquestes dones. Aquest projecte ara està arribant a les Illes Balears, per això en volíem parlar amb Alessandra. Ja s'ha fet l'estudi, hi ha estadístiques i dades referides a diferents comunitats autònomes i ara arriba a les Illes Balears. Volem saber, a més, si Alessandra necessita ajuda per això. Vos ho contarà, ja vos dic, a partir de les 10 i busques des de matí. Algunos en la miseria. I una nota cultural, llavors la comentaran, l'escoltaran, mos l'explicaran breument. I és que, no sé si ho heu vist, però aquesta setmana s'ha fet públic que s'ha iniciat el procés per protegir la vela llatina com a bé d'interès cultural. Tal vegada ho recordeu, aquestes darreres setmanes han fet un seguit d'entrevistes precisament parlant, per exemple, en Calagamba, de com ho fa per protegir les embarcacions de vela llatina. També varen contactar la setmana passada en Ciutadella perquè els amics de la Mà de Menorca mos expliquessin l'activitat que duen a terme per preservar-la. I mireu, aquesta setmana s'ha fet públic definitivament que des del Consell de Mallorca s'està impulsant el que és la declaració de bé d'interès cultural d'aquest aparell de vela. Llavors comentarem una miqueta de què se tracta per qui no n'estigui al corrent. I sí, tot això ha començat i de moment tindrem unes declaracions breus perquè de fet és un procés que comença i tindrem temps per parlar-ne, però n'hem recollit unes declaracions aquesta setmana d'en Bernat Oliver. Ell és el tècnic en patrimoni marítim del Consell de Mallorca. I serà aproximadament a les 10 i mitja des de matí quan mos fegem ressò. De fet, en farem una miqueta de tertúlia aquí sobre aquesta qüestió d'un debat que ha iniciat Enginyeria Sense Fronteres, aquesta ONG que també ve plantejant un seguit de debats, de participacions ciutadanes a través de les xarxes en el que és aquesta acció de cooperar en la nova normalitat. I un d'aquests debats és de les ciutats sostenibles. D'això en parlarem Mos acompanyaran a Meritxell Esquirol, portaveu d'Enginyeria Sense Frontera, responsable de comunicació de l'ONG Ses Illes Balears, i també parlarem amb un arquitecte i urbanista, na Maria Gómez Llebrés, vinculada a Palma 21, i amb en Carles Bové, cineasta. Potser moltes el coneixeu per aquell Gaza, aquell documental Gaza, però també ha estat el director de Destrucció Creativa d'una ciutat. En aquest cas analitza el que és la seva ciutat, en aquest cas Palma, i de quina manera la forma d'estar concebuda determina moltes coses. D'això en parlarem per tancar la missió d'avui. Però abans, avui començarem parlant d'una història, l'anirem filant a partir de la realitat primer d'una dona. Ella nom Olga Coego. Ella és una persona molt activa en el que és la protecció dels animals de forma genèrica, però concretament avui mos centrem en una acció que està duent a terme a un indret que no ubicarem, i llavors vos explicarem per què, de mirar d'agafar una cussa que és un galgo, i de galgos en parlarem avui de matí extensament. Sí, perquè el galgo és un animal preciós, és un ca molt especial, és aquell animal ràpid, aquell camp, aquell instint caçador que encalça conís, una preciositat, en definitiva, de sa naturalesa i a la vegada també objecte d'un drama, un drama que s'arrossega des de fa molt de temps, i és quan aquest animal, aquest preciós animal, és vist com una eina de caça, que quan ja no serveix et sacrificada. Això ve passant especialment a la península Ibèrica. Ara parlarem de com estan les coses o quines dades mos poden donar les Illes Balears, però la veritat és que no hi ha tant de casos com aquells que de vegades mos arriben de determinats indrets de la península on els avem, perquè ja no són útils, sacrificats de maneres molt bèsties, penjats pel coll, tirats a dins pous, apallissats, etc. Però anem a veure, per començar, què està fent Olga Coego, per salvar aquesta cussa que vos deia que se troba un indret que no detallarem, insistes, que ella mos explicarà per què, i de que està cercant aquest animal en aquest indret de les nostres illes per posar-lo en sota protecció. I també mos ha d'explicar per què és tan complicat agafar-lo. Olga, bon dia, què tal?
Bon dia, com estàs?
Muy bien. Olga, si quieres... Cuéntanos o comentemos por qué es tan importante que nos expliquemos dónde estás buscando este animal.
Bueno, es importante porque el coger a un galgo que está suelto, que está escapado, que está fugado, que tiene pánico, es muy difícil. Entonces, si la gente intenta cogerlo con toda la buena intención del mundo, yo lo entiendo, quiero decir, es algo de buen corazón y de buena intención, pero si la gente intenta por iniciativa propia, lo que sea, cogerlo, acorralarlo, una es prácticamente imposible porque a un galgo en campo abierto no lo acorralas nunca. Uh-huh. Y dos, porque se asustan y entonces cambian de sitio. Y si cambian de sitio, pues claro, o desaparece, o puede acabar en la autovía, o pueden atropellarlo. Entonces es importante que para coger a un animal de estas características, es importante crear unas rutinas donde él se sienta seguro y donde permanezca.
Sí.
Para poder hacer un trabajo y luego finalmente, con mucha dificultad también,
sí,
cogerlo, claro, y ponerlo a salvo.
¿Y esto es lo que tú vienes haciendo desde cuándo?
Bueno, esto es un... Bueno, no soy yo, en principio también quiero puntualizar que no estoy yo sola. Me refiero, ajá, a todas estas trabajos, estas labores, siempre se realizan en equipo. Sin,
sí,
un equipo también no se pueden hacer. Quiero decir, una persona sola poco abarca, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, esto hace ya... Es un galgo que lleva, pues, desde el verano. Lleva desde el verano. Corriendo para arriba y para abajo y escapando de la gente y escapando de todo y buscándose la vida.
Sí.
Y entonces, bueno, pues estamos intentando, poniendo todos los medios, todos los protocolos y todo el camino para poder conseguir cogerla y ponerla a salvo.
¿Quiénes sois este grupo de personas, Olga?
Bueno, somos gente de protección animal, uh-huh, como casi siempre, o como siempre también voluntarios, claro, evidentemente, ¿no? Porque todos somos voluntarios. Y somos un muy, bueno, grupo de personas, me refiero. Todos nos dedicamos de una manera o de otra a la protección animal. En todos los ámbitos, me refiero. Yo tengo refugio, gestiono un municipio, hay otras personas que gestionan colonias felinas, bueno, gente particular también que, por supuesto, nos está echando un cable simplemente con ubicarla y visualizarla, ¿no?
Sí.
Para saber un poco horarios, esto. Nosotros hemos creado unas rutinas, digamos, de comida, de sitio, de lugar seguro, de lugar protegido, por decirlo de alguna manera. Y hay gente particular también, por supuesto, que pues eso, que nos manda un WhatsApp y nos dice, mira, a tal hora, o no hemos visto... En fin, X información que nos es muy útil, claro, para poder realizar el trabajo.
Olga, eso nos habla de un animal que tiene mucho recelo, que está muy tocado, ¿no?
Sí,
muy huidizo. ¿Eso es común en los galgos?
Sí, esto es común en los galgos, sí. Es común en los galgos. Por desgracia, bueno, galgos y podencos, también quiero incluirlos porque son un poco los desconocidos también dentro de del mismo tipo de perro, del lebrel, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí, es bastante frecuente. Normalmente la mayoría de los galgos que se encuentran perdidos o escapados o, bueno, o desechados, que también hay muchos que simplemente han sido desechados, que no es que se hayan escapado siquiera, que simplemente los han dejado y ya está. La mayoría sí, la mayoría son perros que tienen problemas y que están bastante traumatizados y que tienen mucho miedo absolutamente a todo.
¿Y eso por qué pasa?
Pues pasa por diferentes cosas, pasa por el tipo de vida que llevan normalmente, pasa porque viven muy aislados, pasa porque en muchos casos tampoco no han sido bien tratados, vamos a engañarnos, me explico, quiero decir, el trato que reciben tampoco no es el más humano, entonces tienen miedo, si son perros que viven aislados, tienen miedo al entorno porque lógicamente no lo conocen, son perros que pasan de la jaula al campo o a la caza o a la carrera y vuelven a la jaula, nada más, no tienen otro tipo de vida. Si ya lógicamente reciben otro trato físico, un mal trato físico, pues bueno, evidentemente está clarísimo, ¿no?, la consecuencia.
Sí.
Y entonces, claro, tienen miedo a todo y sobre todo le tienen miedo a las personas.
Vale. Nos encontramos con un perro que se ha dedicado tradicionalmente a la caza, ¿no? Y ahí nos encontramos, supongo, eso tú me lo podrás explicar mejor, ¿no? Supongo que ahí nos encontramos con una realidad muy, muy polarizada. Está el galgo, que es eso, esa herramienta desechable, ¿no?
Sí.
Y en cambio, también estará la otra parte, ¿no? Personas que precisamente tienen una devoción especial por este tipo de animal, ¿no?
Sí, hay los dos extremos. Hay los dos extremos y hay, bueno, y personas que... Mucha cultura también, gracias a Dios, de sociedad, me refiero hacia este perro por las peculiares características en las que que vive y las que padece, más que vive, ¿no?
Sí,
hay una parte, pues eso, lo que tú has comentado, de herramienta total y absoluta, me refiero, es que no es simplemente, es que no es otra cosa, me refiero, simplemente una herramienta a utilizar que cuando ya no te da resultado, no te sirve, pues evidentemente se desecha.
Y esa...
Normalmente, la mejor manera sería cuando son llevados a centros, por decirlo de alguna forma.
Sí.
No es la más frecuente, tampoco, quiero decir, no es la más frecuente. Y luego, pues todo el sinfín de barbaridades que también has comentado tú, de dejarlos, de tirarlos a pozos, de dejarlos en la carretera.
Sí, esas imágenes que llegan de galgos ahorcados.
Sí, bueno, de galgos ahorcados ya es una... Es que la palabra tradición es un poco terrible, ¿no?, tener que decirla.
Sí.
Pero bueno, es una tradición que tiende a desaparecer o que ha desaparecido mucho, ya no es lo más frecuente, pero bueno, pues por partes de esta España nuestra todavía sí, todavía existe esa costumbre, ¿no?, carguera que mueran de una manera muy determinada, terrible. Terrible, con un sufrimiento brutal. Y eso también te refleja la perspectiva, quiero decir, realmente lo que son para ellos. ¿Me explico? O sea, pues eso, algo a que prescindible, siempre algo prescindible en un momento dado cuando ya no dan ningún resultado. Que hay gente que los tiene y los cuida. Bueno, pues yo no puedo decir que no porque sería engañar. Pero sí que es cierto que no es la mayoría. Por desgracia, no es la mayoría.
¿Tú tienes en tu refugio otros galgos?
Yo tengo en mi refugio un montón.
Un montón.
Bueno, un montón. A ver, quiero decir, para el refugio que somos, quiero decir, yo ahora mismo tengo más o menos como unos 12 podencos y vicencos.
Sí.
y uno...
¿12 podencos y Vicenco?
Sí, tengo 12 podencos y Vicencos y un podenco andaluz.
Caray, chiquitín. ¿No? Sí, sí.
Y todos, vamos, todos complicaditos, ¿eh? Quiero decir, los que tengo, sí.
Sí.
Y luego tengo, ahora mismo creo que tenemos 10 galgos.
Caray tú, caray. Pues mira, nosotros vamos a hacer una cosa, precisamente ahora vamos a hablar con Albert, que creo que lo conoces.
Sí,
que nos explicará por qué es tan complejo coger a un galgo también.
Sí.
Creo que te ayudo con el tema de la jaula
muchísimo,
que has armado por aquí, ¿no?
Sí, muchísimo.
Y además también ya daremos el salto hacia la península para ver qué pasa allí, ¿no?
Sí.
Que
sí,
creo que la problemática es más acentuada que en las islas.
Sí, bueno, es más acentuada. También hay que ponerlo todo en contexto. Nosotros somos una isla y ellos, en fin, ¿no?
Sí.
Y sí, es más grave, sí, pasan cosas más tristes y más graves.
Y después también, para anar informant a l'audiència, també parlarem amb Maria Fuentes. Ella és una persona vinculada a l'entitat Animales con Nuevo Rumbo i, a més, és una persona que ara, afincada aquí, a les Illes Balears, és de les que gestiona, de forma molt acurada, això sí, de forma molt escrupulosa per garantir el benestar de l'animal, el que són adopcions. Ho dic per si hi ha persones que mos estava escoltant que tingueu ganes de comprometre-vos amb el que seria la cura a un d'aquest tipus de ca. Pues, Olga, voy a continuar con mi recorrido por el mundo de los galgos. Gracias y mucha suerte, que me han dicho que esto te puede llevar años.
Bueno, esperemos que no, por Dios, que no te escuche nadie. La cogeremos, quiero decir, no es condicional, estoy completamente seguro de que la cogeremos. Si lo hacemos bien y nos dejan trabajar, es por esto
sí,
aquello de no decir el sitio, ¿no?
Sí.
La cogeremos, ya os enteraréis,
de acuerdo,
no te preocupes.
De acuerdo.
Muchísimas gracias.
A ti, Olga, hasta pronto.
Bueno,
y suerte, ¿eh?
Gracias.
Hasta ahora.
Hasta
luego. Dir-vos una cosa, que clar, això d'agafar l'animal és per protegir-lo, evidentment, és el que pretén fer Olga per dur-lo a un refugi. Però és que vos heu d'imaginar, d'això en parlarem d'aquí molt poquet en Albert, com aquest animal que està corrent per els mons de Déu s'alimenta, com ho fa, què menja, no? On dorm. És una situació en la qual, com deia Olga, és delicada. I, bueno, anirem explorant una mica el que és aquesta realitat dels galgos. Feim una pausa i el que deia, coneixerem en Albert. Ell fa feina per aquesta associació Ària, que mireu si és complet a dedicar-se en el món dels galgos i agafar-los per llevar o protegir-los. I és que és una entitat que en el seu dia se dedicava també a oferir refugi i tenir cura d'aquests animals. És tan complicat agafar-los que han decidit especialitzar-se només en això, en agafar-los. Després els cedeixen altres entitats que fan, diguem, assumeixen els altres esglaons de la reinserció de l'animal. Ara ho comentarem.
Flors en el desert. David Oliver, IB3 Ràdio.
Avui, a les 11 del matí, quarta jornada a la Lliga Reto Iberdrola, Collerense Athletic Club B. Les d'Enric Taverner volen sumar els primers punts d'aquesta temporada. A més, no et perdis tots els partits dels representants balears a la segona divisió B. Tot això a partir de les 11:05 del matí. Viu l'emoció del futbol a IB3 Ràdio. T'esperam.
Són les 7.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8:34.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Tornar a escoltar el programa que t'agrada.
Avui parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
A Mallorca, 106.8.
Flors en el desert, un món multicolor.
Som foc tots dos i encara crema...
Ho dèiem, han començat la missió parlant de Noga Coego i aquesta recerca d'aquesta cussa galgo que se troba per un indret de les nostres illes no identificat, Mosà... insistit en que no ubica el lloc on ho està fent, perquè són animals molt esquius i qualsevol interferència en aquesta operació podria fer que aquest animal fugís i fins i tot canviés de zona o s'amagués encara més i fos més complicat agafar-lo. Per què és tan complicat agafar un galgo? Ho comentarem amb una entitat, amb una persona que representa una entitat que s'ha especialitzat en aquest àmbit, com vos deia. L'entitat és Ària, Associació Ària, de rescat de galgos a la península, i la persona que mos ne parlarà és n'Albert Deixdever. Albert, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Albert, ho dèiem, per tant, tan complicat és agafar un galgo que vosaltres vos heu centrat en aquesta tasca, específicament.
Sí, no només a agafar galgos, sinó a agafar qualsevol tipus de gos que no es deixa agafar. Uh-huh. Però sí que especialment el galgo és una raça de gos que és molt peculiar i que has de tindre una cura especial a l'hora d'agafar-lo. I la veritat és que sí que abans nosaltres donàvem gossos en adopció, però en un moment vam decidir enfocar-nos una mica en crear equips de rescat en altres punts de la península. Uh-huh. i mirar de rescatar aquest tipus de gos.
D'acord. Vale, aquí entenc que se deuen ajuntar dues coses. Una són les pròpies habilitats de l'animal, un animal molt ràpid, no? I llavors que ha d'estar especialment espantat o traumatitzat, que té molta por.
Sí, sí, el galgo és un gos que és molt sensible, és un galgo que ja ve també amb unes pors que són de moltes vegades hereditàries, vull dir que formen part de la seva genètica pel transcurs dels anys. I és un gos que necessita una certa tranquil·litat, ha d'estar en un lloc en concret, que estigui tranquil, que no li espanti ningú. Vull dir, s'han de tindre una cura molt especial a l'hora de crear aquesta rutina, no? Perquè el gos no vegi cap història rara, no, que no vegi algú molt estrany, perquè si no, de seguida perd la confiança en el joc i es desplaça.
D'acord. Abans, quan presentàvem aquesta qüestió, parlaven de que el drama del galgo, el que és aquestes agressions sistemàtiques en el galgo, que ja no serveix per caçar, no? Se reprodueixen encara a determinats indrets del que s'ha estat. On és més accentuat aquest problema? On se continua sacrificant galgos perquè, entre cometes, ja no serveixen?
Doncs Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Andalusia... segurament en altres punts, eh? El que és que potser no es nota tant o no té tant ressò. Uh-huh. Però aquesta part de l'Espanya profunda que li diuen, no? Que està molt arraigada, el que és el món rural, és on el galguero té encara aquestes reales, no? De 30 a 40 galgos i quan no serveix, doncs, bueno, és això que tu parlaves amb l'Olga, no? És uh-huh. una eina i quan no serveix, doncs jo ja no pot servir, no? I són en aquests punts on nosaltres... trobem que hi ha més galgos que no un altre tipus de gos.
D'acord. Albert, i el galgo que vosaltres aneu a cercar, que no se deixa agafar, és un galgo que ha escapat d'aquest sacrifici? És un galgo que ha escapat abans? Perquè, clar, si és un galgo més vell, ha d'estar molt tocat físicament, entenc, però potser és més fàcil d'agafar. Home, qui bo?
No, és quasi el mateix. De vegades ens trobem galgos que porten molts anys al carrer. Uh-huh. I clar... Quan menys socialitza el gos, més esquiu és. Aleshores, ell aprèn que estar sol, que la seva soledat és una burbuja, una barrera, com és algú que la protegeix. Sí. I quan més temps passa, doncs més solitari es torna i més esquiu.
D'acord. Com ets operatiu per agafar un animal com aquest? Abans mos comentava n'Olga, no?, que tu la vares assessorar per organitzar el tipus de gavi que ha de fer servir, etc. Com se fa?
Doncs tot comença amb una trucada telefònica, per exemple, que doncs, mira, tenim un galgo, un gos, per aquesta banda d'aquí, doncs nosaltres li diem que el primer que s'ha de fer és crear una rutina en un mateix lloc, a la mateixa hora, que li posin de menjar i que estigui un lloc tranquil. Que, uh-huh. que no intervingui molta gent. Si és possible, que només intervingui una o dues persones. De manera que, quan creem aquesta rutina, que el gos ja doncs, ve un dia, dos, tres, quatre dies, que sigui diari, perquè moltes vegades el gos porta molt de temps i va un dia a menjar, dos dies no ve, perquè ja ha après que hi ha menjar a un altre lloc. Aleshores, això es pot allargar en el temps. Però... lo vital és que el gos hi vagi cada dia a la mateixa hora, perquè després nosaltres plantem la gàbia trampa i esperem el que calgui. hi ha vegades que algú es ve, no sé, si posen de menjar cada dia a les 9 de la nit, no serà puntual, però bueno, 9, 10, 11, hi ha gossos que han trigat 4, 5, 10 hores en vindre, però al final venen.
Ja.
I per això és molt important aquesta rutina. Una vegada que el gos apareix, doncs nosaltres el que fem és esperar ja que entre la gàbia i després tanquem la gàbia.
Val, aquí, Albert, el que està clar és que tenim un animal que mentre no se'l pot agafar i protegir, està vivint del que troba, no? Com ho fan aquests animals?
Bueno, en el cas del galgo, per exemple, és un gos que és caçador i bueno, ell caça. Caça, i si no troba res per menjar, doncs bueno, les escombraries és un bon joc. Per això també és molt habitual veure aquest tipus de gossos que només rondinen per la nit.
Ja.
Que és quan hi ha menys gent, quan hi ha menys cotxes, quan tot és més tranquil i més solitari, aleshores ells baixen de la muntanya o surten del seu forat per buscar menjar, no? I les escombraries és un bon lloc també. Si no troben res de res, bueno, s'han trobat gossos que amb les dents destossades de menjar pedres.
Pedres?
De menjar fust. Sí, sí, sí. Jo tinc una gossa que té les dents, una galga que té les dents triturades de menjar pedres.
Què dius?
Sí, sí, sí. I fustes i les seves caques o caques d'un altre gos i o d'un altre animal i el que sigui per omplir la panxa.
Caram, tu, aquest animal ha de venir castigadíssim, perquè menjar pedres no pot ser saludable per ningú.
No, clar, és que acaben destrossats. La veritat és que és un gos amb un espírit de sacrifici i de supervivència molt, molt, molt gran i són, bueno, són increïbles. És que no t'arribes a imaginar, no? Però sí, sí, realment és un gos que té un espírit de supervivència increïble.
Mira, d'aquí molt poquet parlarem amb una persona que ens podrà explicar com es reequilibri d'aquest animal. Un pic està en un entorn amable, un pic se l'acull a una casa on se li dona el que necessita, no? Però abans de fer-ho, perquè entenc que és el procés que ve després, no? Aquell que ve després d'haver-lo aconseguit agafar, etc. Però abans d'això, Albert, me podries explicar qualque cas en què hagi estat especialment complexa poder rescatar un animal?
Un cas que sigui...
Sí. Que tu hagis viscut, molt. Que hagis vist, sí.
Bueno, no ha sigut exactament un galgo, però es podria trasladar tranquil·lament, perquè bueno, en aquest cas va ser... Nosaltres vam arribar a muntar gàbia que trampa 9 vegades, 9 nits consecutives, per a mirar d'agafar un beagle aquí, sí, a Barcelona. Això és un dia, 5 hores, 6 hores, 10 hores, 11 hores... fins que al final, doncs, al final el gos va entrar, no? I va entrar també amb l'ajuda d'aquesta persona que li posava de menjar, que va crear aquest petit vincle, que només estava ella allà amb la certa distància i al final van poder agafar la gossa.
Clar.
La veritat és que va ser un cas aquest, bueno.
Clar, i a partir d'aquí comença el que ara mos explicarà Ana Maria Fuentes d'Animales con Nuevo Rumbo, no? Que és com aquest animal llavors comença a sociabilitzar-se una altra vegada. I Albert, moltes gràcies per aquesta estona. Voldries afegir qualque cosa més?
No, home, jo desitjar-li molta sort a la Olga i a la Bea, que tenen una tasca que déu-n'hi-do, que és molt complicat, que no perdin la paciència, que al final aconseguiran, que el galgo és un gos molt delicat, és molt sensible psicològicament, però després, després quan el tens a casa, això és una meravella, no... s'han de trencar molts tabús amb el tema del galgo, que necessiten córrer, que és un gos que necessita una activitat bestial, i tot això no és realment així. Sí que és veritat que ells disfruten molt corrent, però no, sí, és la seva... No és que siguin... No es fa això, el galgo.
No necessites tenir un camp de...
No. No, que va.
Això és una de les coses que precisament Ana Maria Fuentes volia destacar, i és que hi ha idees preconcebudes sobre el galgo, sí, que és important desmentir, d'acord?
Sí.
I d'Albert, ara ho comentarem, tot això. Moltes gràcies per aquesta estona.
Entrem a vosaltres, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Fins aviat.
Adéu, bon dia.
Idò, sí, resulta que això de que per tenir un galgo necessites tenir un lloc on pugui córrer permanentment i tot això, no va d'aquesta manera, no. És d'una altra manera, és un animal que hem de conèixer i que, a més, ara també mos explicaran Sí, en teniu sensibilitat al respecte, de quin és el procediment per poder-ne demanar una amb adopció, això sí, assumint tot un seguit d'obligacions de responsabilitat envers l'animal. Tot això mos ho comentaran a Maria Fuentes, ella, com vos deia, és membre d'Animales con Nuevo Rumbo. Hola, María, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
María, para empezar y para reubicar un tema que hemos comentado al principio de la emisión, tú vienes de Madrid, ¿no es verdad?
Sí, yo vengo de Madrid, sí. Pero llevo aquí en las islas casi 7 años.
Y María, ¿lo que es la problemática en relación al galgo es muy diferente en las islas que en la península?
A ver, es muy diferente porque aquí no hay tanto galgo, hay otro tipo de animales que se abandonan muchísimo. Aquí no hay tanto galgo, pero también hay, ¿eh? Uh-huh. También hay,
de acuerdo.
En la península es mucho peor, porque por extensión, evidentemente.
Porque hay muchos más.
Sí, aparte nosotros somos una asociación que trabajamos a nivel nacional, y entonces rescatamos, cogemos y demás de todos los sitios del territorio nacional, de todo.
Eso suena a mucho, ¿eh, María?
A mucho.
a mucho.
Sí.
Oye, nos hemos quedado en la fase en que con Albert comentábamos el momento en que consigues coger a ese galgo que está extraviado, ¿no? Que está perdido, que hace mucho tiempo que está solo, se protege precisamente alejándose de las personas, y uh-huh. A partir de ahí iniciamos un proceso que debe ser complicado, porque estamos hablando de un animal muy sensible, que puede venir psicológicamente traumatizado, etcétera, ¿no? ¿Cómo se trabaja a partir de ese momento y qué complejidad tienes si trabajas específicamente con un galgo?
Pues mira, nosotros cuando llega un galgo, bueno, cualquier animal, pero en un galgo en concreto, hacemos lo primero es un protocolo veterinario, ver si el animal está sano, si necesita algún tipo de tratamiento, algún tipo de enfermedad, pero evidentemente para no perder tiempo en la cura, y después evaluamos un poco el cómo interactúa con otros animales y el cómo interactúa con las personas.
De acuerdo.
Entonces, nosotros tenemos, gracias a Dios, voluntarios que trabajan con los animales. Hay animales que no salen de la caseta en meses.
Ya.
Y que simplemente con asomarte, solo con asomarte a mirarlos, tiemblan. Y trabajar esto es muy complicado, es día a día, poco a poco, cariño, amor. Y esto en los refugios, evidentemente, que trabajan. Pero bueno, lo más importante para las asociaciones son las casas de acogida, que son las que realmente pueden volver a darles un poco de vida y de dignidad a estos perritos que la han perdido totalmente, ¿sabes?
Ya. Sí, totalmente. Oye, ¿y cómo tiene que ser el espacio? Decíamos que tampoco hace falta tener mucho terreno para que corra, etcétera. Ese dato nos despista un tanto, porque tenemos la idea de que el galgo es ese animal que permanentemente corre, ¿no? ¿Las cosas no son así?
No son así para nada. De hecho, un galgo duerme, no sé, una media de unas 16, 18 horas diarias.
Caray, tú. Sí, sí.
Entonces, ellos están, bueno, por su constitución y su fisonomía, se dice que estas horas las duermen para guardar toda la energía para cuando tengan que explotar a correr, ¿no? Que, uh-huh. que tengan toda la energía reservada. Pero la realidad es que es como un perro normal. Y no es un perro que necesite tener un terreno para que corra. Uh-huh. No necesita, o sea, si le das carrera, o sea, si tú le das opción de que pueda correr en el campo, en un sitio vallado, en una casa, pues correrá y disfrutará mucho. Uh-huh. Pero si le das un buen paseo de calidad,
sí,
también. Es decir, no necesitan correr. Son perros que hagan lo que hagan, cuando lleguen a casa lo primero que van a hacer van a ser tumbarse.
Ajá, de acuerdo.
Y les encanta el sofá. O sea, tumbarse y ir en un sofá.
Hay que saberlo,
mejor,
¿no?
Sí, de hecho la mayoría de galgos que se van adaptados a pisos.
Ah, caray, sí.
A pisos que no tienen que ser muy grandes. Yo vivo en uno de 50 metros y tengo dos.
¿Y tienes
que
dos?
No.
Sí, sí. Y sí, que te sientas en el suelo y ellos en el sofá.
Sí. Sí, sí, sí.
Es lo que pasa, ¿no?
Sí.
María, ¿cómo es el proceso para adoptar un galgo?
Pues mira, la labor fundamental es de las asociaciones, la difusión a nivel de redes sociales, porque es lo que más funciona, y luego el boca a boca de la gente, evidentemente. Pero el proceso inicia porque alguien se interesa, contacta con la asociación. Y nosotros lo primero que hacemos es hablar con las familias, explicarles un poco lo que es el galgo, uh-huh, y cuál es el proceso de adopción, ¿no? Nosotros los animales siempre los entregamos con todo protocolo veterinario hecho, a ser posible también castrados, uh-huh, para que nadie pueda utilizarlos para algo que no sea darles cariño y amor hasta el resto de sus vidas. Y hacemos un cuestionario para evaluar un poco la familia y para evaluar a ver qué tipo de animal puede encajar, porque claro, no todos los galgos son iguales, la mayoría vienen con muchos miedos, unos más tímidos, otros menos tímidos, otros afortunadamente no vienen así. Entonces, en función de cómo sea la familia y demás, pues podemos elegir un poco qué animal puede encajar. Y después del cuestionario, si no vemos nada raro que nos eche para atrás, hacemos una visita a la casa donde va a vivir el animal para conocer a la familia y para conocer la casa. ¿Por qué queremos conocer el entorno donde va a vivir? Porque un galgo no es como un animal, como otro tipo de perro, como otro tipo de mascota. Son perros que saltan vallas de 2 metros sin coger impulso.
Caray.
Son perros que al ser asustadizos pueden oír un ruido y tender a huir. Entonces es importante que si es una casa, una planta baja o una casa con terreno, las vallas sean altas, que no haya ninguna posibilidad, ningún agujero, nada que en el que puedan subir y poder saltar y escapar. En el caso de que sea una vivienda, miramos mucho el balcón, que el balcón sea alto, y si no es alto, pues siempre pedimos a la familia que lo puedan subir con
porque
una malla.
Porque te pueden saltar
cosa.
Del balcón para abajo.
Sí. Sí, además hay muchísimos casos de galgos que han saltado por los balcones, incluso por las ventanas, pasando por debajo de la persiana. El pánico les puede llegar a hacer barbaridades. Entonces, claro, nosotros a las familias intentamos transmitirles que tienen que proteger que eso no pase, porque realmente los únicos que podemos protegerlos somos nosotros, ¿no? Entonces, en el caso de los galgos, hacemos muchísimo hincapié en este tipo de cosas. Y luego siempre pues les ponemos en antecedentes de que al ser un perro abandonado y maltratado, pues no será un perro que a lo mejor salga a saludarte el primer día, ni el segundo, ni el tercero,
paciencia.
¿No?
Sí.
Paciencia y cariño, que es la mejor medicina para ese tipo de perros, que aseguro que funciona. Paciencia y cariño.
María, ¿cómo se puede contactar con vosotras?
Pues mira, nosotros tenemos página web y tenemos una página en Facebook. Somos Animales con Nuevo Rumbo. Las siglas son ACURN, parecido a ACNUR, pero es ACURN, Animales con Nuevo Rumbo.
Sí.
Y ahí hay una dirección de correo electrónico, incluso por mensajes privados. Por ahí pueden contactar con nosotros.
De acuerdo. Pues María, queda dicho. Gracias por esta información, que creo que nos ha cambiado esquemas de lo que pensamos que era o cómo eran los galgos. Y espero que sirva para que encontréis más casas de acogida esta entrevista. A ver si ayudamos un poquitín.
Ojalá. Y gracias a ti por darle visibilidad a este tema.
A ti, María. Un abrazo fuerte a ti y a los dos inquilinos que tienes.
Perfecto. Muchas gracias.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Idò, ja ho veus, aquesta és la situació, ho dèiem, si teniu interès en adoptar un galgo, això sí, assumint totes les pautes de cura, responsabilitat que mos ha marcat na Maria Fuentes, cercau Animales con un Nuevo Rumbo i a partir d'aquí ho podreu començar a gestionar. Dit això, fem una pausa i canviarem d'espai, anirem cap al Marroc, cap a un lloc que jo tenia un amic que hi anava molt fa bastant d'anys, Chef Chauen, hi anava com a esvergir-se, no? Avui ho plantejarem d'una manera matisada, tot això, parlarem d'un projecte que hi està duent a terme des de ja fa uns anys, Ensenyants Solidaris, i que, resumint, té com a objectiu apoderar i protegir dones que són víctimes, han estat víctimes de violència de gènere. D'aquí molt poquet mos ho explica en Juan Rodríguez Recio, que és portaveu de SONEGI.
Flors en el desert, un conjunt d'individus.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Que
passa amb el nostre cos, la nostra sexualitat, la ment, l'economia o les relacions socials quan passam dels 60 anys? Et convidam a escoltar la veu de la gent gran de les Illes i a reivindicar el seu paper a la nostra terra.
Som grans, amb Natàlia Blanes. Dilluns a les 6 del capvespre a IB3 Ràdio. Et sonen.
Si tu no tens darrere, jo tenia...
But if you wanna live...
Aquests i d'altres projectes sonors són part d'ivetresmusica.com, l'aposta musical online d'Ivetres. ivetresmusica.com. Ivetres Ràdio és cultura.
Flors en el desert. Persones que ho saben fer millor.
D'aquesta manera comença un tema de l'orquestra àrab de Barcelona que se diu La dama de Chauen, precisament. Chef Chauen, Chauen, és el mateix, no és el mateix. Aquí, perdoneu, però me falta cultura per poder-ho afirmar. Joan Rodríguez Recio, és el mateix? Com bon dia.
Sí, què tal? Molt bon dia a tots i a totes. Sí, el nom és Chef Chauen.
Chef Chauen.
A nivell col·loquial, Chauen.
Val, d'acord. És una manera abreujada sí. De nomenar...
En moltíssimes zones del Marroc, és abreviatura de quan són paraules, queden solament la primera.
Jo ho deia abans, tenc un amic que... Jo crec que fa cosa de 20 i tants anys i anava a fer hippie per allà.
Sí, jo també. fa més anys encara.
No? I per què? Què té, Chauen?
Chauen és... Per la gent que som de... Bueno, jo soy ja una miqueta més gran i tot que tu, no? Som una generació de 58 que la primera sortida que vam fer... Los que no tenían dos veces para anar a la Índia, pues anaban más a prop, un món totalment diferent, una cultura totalment diferent,
sí.
Que se podia passar en tren des del nord d'Espanya, que jo som de Palència, arribaves i entraves en un món diferent, i a los 20 anys una altra cultura, una altra manera, totalment diferent i tot de lo que havia en aquella Espanya. Jo crec que a un tipus de generació
sí.
Nos va...
Pues va marcar, ja.
Nos va marcar bastant, sí.
Sí, a més se parla d'un poble molt maco.
Sí, bueno, estan totes les muntanyes, estan totes les muntanyes del Rif, estan totes serres com Talasamantán, és a dir, tot és una zona impressionant geogràficament i culturalment, no?
Uh-huh.
Entonces, Chauen és la primera ciutat a prop i tot, no? Perquè això està molt a prop, en 2 hores en bus arribes des de la part de Tetuán o de Tànger. Uh-huh. Entonces és un fàcil i després s'ha convertit durant molt d'any, va ser una zona molt turística. També va haver moltíssima gent del País Basc en l'època del conflicte.
Uh-huh.
Va fugir i se'n va...
Va anar cap allà?
Sí, hay cantidad de pensions i cantidad de negocis que són de gent d'espanyol, sí.
Ostres, que curiós, no? Perquè passes des fred del nord... a un nord d'Àfrica que no fa fred.
Bueno, Chauen fa fred, eh? Sí,
val, sí, això també
fa
possiblement...
Neu,
clar,
fa neu, és hivern...
Sí, això de que sigui Àfrica no vol dir que tot faig calor.
No, estem digamos, en esa parte física, digamos, de les sí. Muntanyes
clar,
que
clar, donen
després a l'Atlas i tal.
A quina alçada mos podem estar situant?
Pues mira, alrededor d'uns 800 metres.
Sí, sí, sí. D'acord, i clar, aquest paisatge...
Se diu la ciutat azul, no? Totes les cases, si has estat, totes les carrers, totes les portes, tots els edificis estan pintades d'un blau que se llama, ja que s'ha deixat així el nom, no? El blau de Chauen.
El blau de Chauen. I d'aquí ens situem amb aquest entorn, aquest decorat, tant arquitectònic com paisatgístic, no? I aquesta realitat a la qual se vol abordar, primer de tot, Juan, no és un projecte nou, s'ha ve treballant des de fa un temps, i estan parlant de les dones víctimes de violència de gènere de Chauen. Com neix això i qui és que decideix actuar? Perquè vosaltres, ensenyant solidaris, estigui intersindical aquí...
Sí, bueno, de principi explicar que el STEI, el Sindicat de Treballadors d'Educació de les Illes Balears Intersindical, fa més de 25 anys quasi que va donar com un petit apartat, diguem, de la gent més o manco per tema de la cooperació i solidaritat internacional, no? Venim més que res de treballar en la part d'Amèrica Latina, que aquí he estat en altres programes teus explicant una mica, però fa uns 20 anys a través de la Direcció General de Cooperació d'aquella època va intentar, diguem, crear un model de cooperació amb Marroc. Entonces se nos van venir diferents entitats fa uns 21 anys, no? Diferents entitats del nord de Marroc a fer aquí una reunió per explicar-nos una mica les realitats, les necessitats, i bé, i d'aquelles 7 o 8 organitzacions de les Illes Balears que ens van juntar, crec que en aquest moment solament ens quedam nosaltres i una altra, que vam, des d'aquest moment hem tingut projectes de cooperació pel desenvolupament en el Marroc, i ens vam centrar en una organització més o manco germana nostra, que és una associació, no és un sindicat, en Marroc això és un poc més difícil, però una associació que s'ha dit Talasamantan, associació pel desenvolupament de la serra de Chauen, de la zona d'aquesta part del Marroc, que tot està formada per docents.
D'acord.
Digamos que todos aquesta los docents d'aquesta ciutat d'uns 30.000 habitants, que hi ha diferents instituts, diferents, està formada solament, diguem, per docents. I això nos va enganxar, no? Sobretot perquè vam veure que no era gent digamos en aquest sentit que cercaven un projecte per salaris, sinó que és treballaven fonamentalment el tema de la conscienciació del medi ambient, dels drets dins les escoles, no? Bueno. A partir d'ahí nos van juntar aquesta associació que se diu ATET, i fa 20 anys que tenim hem tingut projectes continuats, no? Una associació molt seria, molt formada, molt molta, digamos, coneixement del territori, del context, i germans una mica en el tema de fer feina dins les escoles, no?
D'acord.
I a partir d'ahí, pues, hem fet moltíssimes coses. Sempre per nosaltres l'Estei ha sigut el tema de la dona. Entonces, des del començament, pues, van començar, digamos, a treballar en temes de cooperatives de dones, formació de dones, alfabetització de dones, també en el camp de los instituts, del tema de sensibilització sobre el medi ambient, sobre el tema del territori, i cada any en aquests projectes que sempre els hem realitzat en l'Estei intersindical, i el vam fer, pues, en convocatòries presentades al govern balear, no? I ahí estan 20 anys amb ells, sí, i en diferents projectes.
Aquí tenim aquest que es nom exacte és promoció de l'equitat de gènere i suport integral a les dones i nenes víctimes de violència familiar al nord del Marroc. És el quart any que se fa aquest projecte, i una cosa que sempre m'ha cridat molta atenció, té molt a veure, entenc, en l'entitat que mos deies, però això és entrar a fer feina amb una realitat i amb uns casos que supos que de vegades s'invisibilitza, que genera recel, perquè vas allà a denunciar una situació que segurament a la societat no li agrada que l'apuntis amb el dit de dir està passant això aquí. Com ho fas per entrar bé i treballar de forma efectiva amb aquest col·lectiu de dones?
Sí, molt interessant la pregunta, no? A veure, és Marroc, per xerrar, no ser tan generalista i en la zona, però bueno, en general, en tot el Marroc, se dona, és un element de la societat que sempre està, digamos, marginada dins l'àrea rural. Les aldees allí se diuen en francès l'Edouard, no? L'Edouard, que són petites aldees que hi ha en diferents parts, i una població molt aïllada, no? Molt aïllada, perquè, pues, les muntanyes, aunque la ciutat de Chauen és gran. Y esas donas, bueno, pues siempre han estado, digamos, por el sentido cultural, el sentido de organización comunitaria, marginadas en cert sentit, ¿no? Porque por una otra banda también hay una mica de matriarcat, ¿no? Entonces, todo eso, esas problemáticas normalmente no surten del duar, no surten de esa comunidad. Esas violencia de género, es maltratamiento, la invisibilización de esas problemáticas a lo mejor de esas mares solteras, el tema de la cantidad de homos que parteixen hacia la emigración, ¿no? O que surtesen cap a España o cap a Francia, y eso de esas donas abandonadas en un ámbito molt tancat, ¿no? Tot això genera una situació, digamos, de violència i de marginalitat que, si no fos per aquesta associació que està preocupada i que va crear el primer centre d'escucha, ¿no?, que es diu CEA, Centro de Escucha, que hi ha, entonces, donde esas donas van y contan esos problemas, ¿no? Allí no hay la posibilidad de, o es molt difícil, el tema del divorcio, la separació, el tema dels béns, entonces, tot això. Hay un centro que, como mínimo, hay un acompañamiento psicosocial, ¿no? Uh-huh. O no, para denunciarlo, que digamos, llevarle ese pod de ese denuncio y, si es necesario, donar el pase siguiente de ese denuncio ilegal, ¿no?
Ya.
Y por eso tenemos contratado, bueno, la asociación, aquel proyecto, tenemos un acompañamiento también legal. Si pasamos del psicosocial, ilegal. Y el psicosocial también va acompañado por el empoderamiento de esas donas, ¿no? Pues se les dona formación de empoderamiento sobre un trabajo, sobre el texix, realizar feinas que en un momento determinado entren dos veces y empoderen a esa dona, y en un momento determinado.
Claro, en el momento que es un par del motor económico, digamos, de
eliminar la dependencia cap a lo común.
Sí, y amb això tampoc sense pretensió de estigmatitzar a la societat en general, de la qual estan parlant, però aquí mateix, no?, de vegades parlant amb gent que fa feina a pa i mel, no?, que fa feina en col·lectius molt d'ells que procedeixen d'aquesta zona, no?, del Marroc, de vegades mos comentaven, clar, la clau és aconseguir que les dones se'ls deixi venir a les classes, i ho feim a través de donar classes de llengua. I a partir d'aquí, llavors, ja entra tota la resta d'una altra manera, no? Com se fa perquè se'ls deixi anar en els programes que vosaltres proposeu, de formació, per exemple?
Bé,
no sé si m'estic ficant en temes delicats.
No. A ver, es un tema comunitario, sí. Normalmente ATET, la asociación que realmente hace feina y que da igual, sí, ellos tienen mucho contacto en la comunidad, ¿no? Y esa manera de cambiar no solamente esas donas como una cosa aislada, sino se trabaja también a las autoridades.
Claro,
Se yuga una mica, no a demandar, sino, pues bueno, pues cercarse complicidad, la necesidad en visibilizar aquel tipo de problemas. Entonces, a partir de ahí, y a un peu perquè les dones participin, no? També en el Marroc hay que jugar una mica també con el tema de les autoritats, policia, digamos, tenir un entente en un moment determinat para que ellos vivan. I és veritat que hay un canvi, ¿eh? La societat marroquí ha començat un canvi de principi en que se autorici o no se penalici, digamos, aquest tipus d'activitat. I aquest centre d'escucha és la realitat. Aquest centre d'escucha és l'únic que hi ha de tot el nord del Marroc. Sí, ja. A part de Tànger i Tetuán, vull dir, venen dones de millor de 100 quilòmetres, no?, a contar-se la seva història. És un centre reconegut en el que hi ha un acompanyament, s'intenta complet, i les autoritats, digamos, no intervenen i deixen que
sí.
I potencien en un moment determinat, se denuncien, ja se consiguen per primera vegada en el nord de Marroc o por lo menos en Chauen, les separacions, se denuncia sobre violació, hay violaciones de sobre ses ninas, etcètera, ja. Etcètera, no? O sigui, que són temes delicats que hasta aquí tot, no? O sigui, hay un, lo que tu has dit abans, no?, la invisibilització a vegades
sí,
d'aquest tipus de problema.
Sí, hi ha problemàtiques,
no?,
que queden tapades i a través de feines com aquestes pues van emergint, no? Vos recordant que estan parlant amb en Juan Rodríguez Recio, estan parlant d'aquest projecte d'ensenyants solidaris a Chefchaouen, aquesta localitat del nord del Marroc, i tot això s'ha ve desenvolupant des d'enguany fa 4 anys, però mai havia passat el que està passant ara. No. Tenim una cosa que se diu Covid.
Sí.
Com ho feis?
Bueno, yo como ya sabía que me ibas o anàvem a reflexionar conjuntament sobre el tema Covid, cooperació, Covid, sí. Marroc. Bueno, Marroc està té en aquest moment més de 250.000 casos, o ha tingut, no? Ha tingut, no? Ara mateix hi ha 57.000 actius. En el nord de Marroc la incidència ha pujat molt des del mes de setembre. Uh-huh. I de tota manera tot Marroc està tancat des del començament de la pandèmia. Vull dir, no és difícil, s'han prohibit, sí. No hi ha escoles, no se pot entrar a los duars, a les comunitats, això ha impossibilitat i, digamos, fer-se feina igual que exactament aquí, qualsevol activitat, no? I com tot tipus d'elements, dels projectes, pues és reunir-se amb les dones, grups amb joves, etcètera, pues és hagut bastantes dificultats, no? Uh-huh. Hem de dir, i vull posar, perquè sempre a l'administració, i no sigui jo que sigui molt de l'administració tal i qual, que nosaltres per part de la Direcció General de Cooperació que està en aquest moment no hem tingut ningú problema en reformular els projectes, vull dir demanar que s'aturi, canviar algun tipus d'activitats, acompanyar en los duals, a lo millor un poquet d'acompanyament d'elements de sanitaris per el tema de seguretat. Sí, entonces el projecte ha estat aturat, per exemple, 4 o 5 mesos i no ha hagut ningun problema, la Direcció General no l'ha acceptat, i entonces he de dir que no en totes les bandes és igual, perquè parece que la cooperació... Nosotros están tancados, pero hay muchas entidades y, no, y tal y cual que piensan de que todo tiene que continuar igual allá porque hay unos ciclos de tal y cual. Sí. Y lo que nos van aquí parece que no se les autoriza a los de que estén en esta situación, ¿no? Entonces, bueno, esas escuelas están tancadas, no puede haber reuniones en grupos. Todo eso nos ha afectado bastante. Ahora, ha mejorado una mica, se han retomado las alfabetizaciones en grupos de donas, en petit grup, ha habido que reducir el grupo de 4, 5, 6 personas, i hem entrat en canviar una mica algunes de les partides, algunes de les visions, i hem entrat en una cosa que millor és més administrativa però de gran importància. Estan treballant en el registre, aconseguir que totes les dones de totes les duars aïllades se registren. Moltíssimes dones no estan registrades, per consiguent no són visibles.
Quan ho he deixat aquí perquè venen els companys del butlletí informatiu, però això que has dit me recorden el cas d'una família, que la diré molt ràpidament, crec que són algerians, i per sort seva tenen bastant de dobbers, i han quedat bloquejats aquí. No poden tornar a casa seva. I han anat tirant així com han pogut, i crec que ara han posat a la banda una casa fins i tot per poder tirar. Joan, gràcies.
Ei, gràcies a vosaltres per sempre estar...